Avui, als 5 minuts més, volem parlar d'un tema molt important que habitualment està en els mitjans de comunicació, però que potser n'hauríem de parlar molt més a casa i com a societat. Estem parlant de l'abús sexual infantil i podem parlar de l'abús sexual, però també podríem parlar de l'abús en general als nens i nenes de la nostra societat. És un tema que és molt tabú, que se'n parla normalment anys més tard, quan ara veiem, malauradament, sortir molts casos de persones que han patit abusos, s'acaba dient quan la persona ja és adulta moltes vegades, i potser si féssim una bona prevenció i en parléssim molt més com a societat, a les cases, a les escoles, evitaríem que hi haguessin molts d'aquests abusos o, com a mínim, que els nens ho poguessin dir. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres avui la psicòloga infantil, Anna Rigat. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Estem molt contents de tenir-te aquí. L'Anna ja ha passat alguna vegada per al programa. Què passa? Que l'Anna ha escrit un llibre molt bonic que es diu Resi Supervivent, que parla de un arbre que pateix una situació que després l'explicarem, però que és un llibre, Anna, que tu has fet pensant precisament un conte per tractar aquest tema de l'abús sexual, que suposo que estàs amb mi quan jo deia que com a societat és un tema que no en parlem massa, no?
Exactament, Neus. Penso que hi ha una certa insensibilitat cap al tema dels abusos, on en general la societat encara mira cap a un altre costat i la violència en general està invisibilitzada, perquè fa mal. I, de fet, si no en parlem, es silencia, no? Es nega. Si no existeix, no pot passar. Per tant, el primer que caldria fer seria parlar-ne.
Ens costa molt, però, com a adults, no? És a dir, amb els nens ens costa. És una qüestió social, també, Anna, en certa manera?
Crec que sí. Nosaltres també venim d'una no educació, no?, afectiva sexual. Per tant, ens costa saber com posar-nos-hi. I possiblement encara també vinculem l'educació afectiva sexual a la sexualitat, al sexe, per dir-ho així. I la sexualitat és molt més àmplia, no? Parlar de situacions que ens fan estar còmodes, de si ens agrada, doncs, que ens facin una abraçada, de fer-la, d'una carícia. Tot això també és parlar de sexualitat i cal poder-ho fer amb els nens.
Sí, perquè a vegades tenim la sensació que la societat avança molt, no?, i som tots molt oberts i etcètera, però aleshores, quan parles una mica, i suposo que potser t'hi has trobat amb el llibre, no?, te n'adones que se'n parla molt menys del que semblaria que se'n parla, no? Tu decideixes fer el llibre, Anna, perquè veus que hi ha un buit?
Sí, efectivament. Vaig fer una certa recerca, la recerca bibliogràfica, i hi ha dos tipus de llibres, els que són com bastant terrorífics i que poden atemorir l'infant, o hi ha altres llibres que són molt interessants, que parlen del cos, que diferencien les parts íntimes de les públiques, però són llibres educatius. No és agafa un conte per anar a dormir i disfrutem, és com una classe magistral. Per tant, sí que penso que aquest conte intenta ser, no?, aquest recurs per poder aproximar tot el que fa referència a un abús o un altre tipus de maltractament, és el que deies tu, Neus, al principi. Podem aprofundir més o menys en el conte, per tant, podem arribar en funció de l'edat mental o evolutiva de l'infant a parlar dels abusos, o podem parlar un P3 i un P4 de situacions que ens agraden, de situacions que no ens agraden, de poder posar un límit, de poder dir no quan un altre nen o un altre nen ens fa un cop o ens insulta o ens està tocant i no ens ve de gust. És un aprendre a protegir.
Clar, de fet ho has fet amb un format conte, tu ara deies, Anna, que sempre és molt més fàcil d'explicar per l'adult i d'entendre pel nen. I els personatges, hi ha un arbre, no?, que és el protagonista, i hi ha animals. Entenc que no és a l'atzar tampoc això, no, Anna? Venint de tu i d'una psicòloga.
No, efectivament. Hi ha tres protagonistes fonamentals. L'arbre, amb psicologia dinàmica, hi ha una prova que és fer els projectius, fer un dibuix, i l'arbre representa l'infant. El tronc representa el cos de l'infant i la copa representa el cap de l'infant. Per tant, aquest arbre representa un infant i amb un cos i amb un cap. El fet que hi hagin animals també justament és perquè quan hi ha més distància i no poses una persona o un altre nen, l'infant pot projectar més les seves preocupacions, les seves pors, no?, les seves alegries, i es pot identificar amb més distància, de forma més inconscient, amb els altres personatges. Per tant, a través dels altres permet viure i li permet connectar a situacions que ell també pot estar vivint.
I llavors apareix un gos, una gossa, en aquest cas, que sigui femenina, no sé si també té alguna explicació, no, Anna?
Cert, tampoc és atzarós que sigui femenina. Sí, la gossa representa la figura fonamental de vinculació amb l'arbre, representaria com la mama, per dir-ho així, amb qui l'arbre té plena confiança, i que, a més, la mama, diem, és una mama observadora, és una mama pròxima, i la mare percep que l'arbre no està bé. Una cosa molt habitual quan hi ha algun tipus de maltractament és que aparentment els nens i nenes tiren endavant com si no passés res. Aquí també hi ha una altra metàfora en el conte, no? Però aquest arbre que aparentment tira endavant es dissocia, que és un mecanisme de defensa que fem servir tots per poder superar les situacions i les adversitats que en aquell moment estem sentint. Uh-huh. Però hi ha una part de l'arbre que s'està secant i la mare, malgrat l'arbre tira endavant, se'n dona compte que no està tan content, que està patint, i és amb qui finalment l'arbre s'atreveix a compartir el seu dolor.
Hi ha un tema que és superinteressant i molt bàsic, que apareix en el conte, que des d'aquí us recomaneu que l'agafeu, eh? No, ara farem com una mica d'espoiler amb coses, explicarem perquè s'entengui tot el significat, tot i que al final hi ha una guia molt pràctica que va molt bé per poder treballar aquest conte a casa, que és el tema de la culpa o del per què no s'explica, no? És a dir, em passa una cosa que no m'agrada en un determinat moment, però jo no ho explico. M'agrada molt com has fet, com has lligat aquest punt, que és un dels punts claus que fan que un nen o nena que pateixi un abús no ho expliqui, malgrat no s'ho estigui passant bé, no?
Efectivament. Si aprenem com a adults, no? Penso que és important també tenir molt clar que la responsabilitat que els abusos i que el maltractament en general no passi ens pertoca a nosaltres com a adults. Formar i informar els infants és la primera eina, la més important, perquè ells es puguin protegir. Per tant, si ells estan formats, ells podran estar en més condicions, diguem, de no donar el seu consentiment davant determinades situacions, perquè sabran que hi ha vivències, no?, que són inadequades, sabran dir no. Però sí que és cert que a vegades, i sobretot amb els abusos sexuals, com que el 80% de vegades es produeixen per persones de l'entorn proper...
Hi ha una confiança, no?, en certa manera.
Hi ha un engany, o sigui, hi ha una fase de seducció on aquesta persona de confiança sedueix a l'infant i, per tant, comença com un joc. L'infant, hi ha una diferència d'edat, per tant l'infant, també és important poder tenir clar que mai l'infant mai és responsable de res del que passa, però a mesura que l'abús continua i evoluciona no n'hi ha prou només amb la seducció, llavors hi ha una mica el pacte de silenci on se li diu, no, l'infant no digui res perquè aquest és el nostre joc, però això no s'acaba sostenint perquè hi ha un moment que l'abusador ha de fer un pas més i moltes vegades llavors coacciona, amenaça. I és una amenaça que moltes vegades, malauradament, acaba passant el que l'abusador diu, no? Que és, si ho dius, la família es trencarà, si ho dius, et pots quedar sol o no et creuran. És cert que moltes vegades, crec que el 80-85% de vegades també es produeixen a dintre de l'entorn familiar, els abusos. Per tant, dir-ho, verbalitzar-ho, deixar-ho de silenciar i denunciar-ho sí que en moments implica un trencament, però també implica poder començar a restablir una normalitat i una vida sana.
Mm-hmm. Per això aquest tema del silenci, de l'és un secret, no ho expliquis, no? I com també s'intenta entendre que l'arbre diu, no? En aquest cas seria l'infant, però hi ha l'arbre com a protagonista, d'aquesta cosa de dir, mira, al principi era un joc i m'agradava, ara ja no, i no passa res, no? És a dir, i puc dir no, no perquè al principi em semblés que era una cosa divertida, quan això canvia, hauria de poder dir no. Són temàtiques que jo entenc que fan reflexionar també a l'adult propi, els que som adults i hem llegit el llibre, no? Ens ho poses també d'una manera, Anna, bastant fàcil, i després hi afegeixes aquesta guia per poder treballar. Com ho hem d'encarar si ara agafem el llibre i ens assentem amb el nostre infant?
Sí, la guia pretén ser una ajuda per pares i mares, el que dèiem abans, que molts estem poc habituats a poder parlar d'aquesta temàtica amb els propis fills, i pretén ser una ajuda, no? Una guia, com diu el títol, una conversa, no? una hipotètica conversa entre l'adult i l'infant que pugui ajudar l'adult a estructurar possibles preguntes per indagar, per explorar, per veure el que el fill o la filla sap o no sap, per poder valorar si allà apareix alguna inquietud. És un espai, el familiar, el de casa, no? El d'abans d'anar a dormir o el d'una tarda tranquil·lament al sofà menant un conte, és un espai de relax, de proximitat, no? on el nen o la nena es pot sentir molt còmode i podrien aparèixer situacions, el que dèiem, que esperem que no necessàriament hagin de ser un abús, però poden aparèixer altres situacions que el nen hagi pogut identificar en el conte, no? I que s'hagi sentit una mica com al·ludit, no? Interpel·lat. Uh-huh. I que doni peu, no?, a poder parlar, doncs, de patiments que es produeixen o a l'escola, o amb un extraescolar, o a l'hora del menjador, o amb algun familiar.
Exacte, que és un tema important poder-ho detectar. a temps, no? I no passi el que després malauradament acaba passant. Anna, quines són les primeres impressions que n'has captat?
T'he de dir que molt bones.
No, ja està, no, bé.
No, en general penso que sí, que són bones, i penso que també és interessant perquè permet fer diferents anàlisis, no? Uh-huh. El que dèiem també una mica abans. Potser amb nens més petits pots fer una anàlisi, bueno, més concret, no? Pel seu moment això madurativo. Amb nens més grans et permet obrir més temàtiques i alhora també permet treballar altres tipus d'emocions i sentiments. Amb la guia aquesta també podem parlar, en general, doncs, de la por, podem parlar de la coacció, podem parlar de l'empatia, podem parlar de l'egoisme, podem parlar de l'amistat, de l'amor, de la ràbia... Vull dir que penso que llavors, a partir del conte, et permet extrapolar, no?, i aprofundir en diferents temàtiques fins on tu vulguis.
Clar, clar, hem de dir als oients que el conte i a l'arbre, que l'Anna ens ha explicat que és el nen, i que el problema ve d'un ocell concret que pica, seria més un picot, i pica el tronc de l'arbre. Per tant, el tema de l'abús sexual no hi és explícit, però hi és, es pot treballar de moltes maneres, i el que tu deies, a qualsevol edat, perquè a vegades una de les frases que potser fem servir els adults per justificar-nos és, bueno, encara és petit, ja en parlarem. Clar, entenc que de sexualitat, d'afectivitat, se'n pot parlar des de ben petits, no, Anna?
Sí, exactament. De fet, tots naixem amb sexualitat, no? Per tant, l'educació sexual o afectiva sexual integral no hauria de ser una opció, sinó un dret humà a totes les etapes educatives. El que dèiem, també un nen ben informat, amb veu i criteri, redueix clarament la possibilitat de ser abusat, donar que té més eines per protegir-se. Per tant, com a societat, crec que tenim l'obligació de fer una educació afectiva sexual a partir de P3 i amb continuïtat i de forma sistemàtica durant tota l'etapa educativa.
Clar, no és una qüestió puntual d'un moment, sinó que hauria de ser seguida i des de petits, no? Anna, si estem a casa, traiem el tema, ja sigui a través del llibre o perquè surt una conversa, i detectem alguna cosa, com hem de reaccionar? Perquè el tema de la culpa és un tema que també apareix i que és important intentar evitar, entenc, no? Per part de l'infant, eh?
Sí, hauríem d'intentar preservar la calma, poder escoltar, no atossegar tampoc a l'infant amb preguntes, no posar-nos nerviosos i no irritar-nos o en cap moment qüestionar-lo, poder-lo escoltar, poder preguntar i en funció del que verbalitzi poder anar doncs, a parlar amb el pediatre o a parlar amb l'escola i a partir d'aquí a veure si s'han de prendre altres mesures. Uh-huh. Però sobretot que l'infant se senti acompanyat, perquè justament la gran por que té l'infant és que l'altra persona o no el cregui o s'enfadi i el culpabilitzi. Per tant, sí que penso que això són aspectes que hem de tenir molt en compte.
Uh-huh. Crear també aquest espai, no?, de confiança a casa, que entenc que també s'ha de crear des de petits. No? A certa edat podríem fer una mica tard. Bé, tard mai es fa tard, eh? Però suposo que a certes edats ha de ser més complicat, no?, si no hem creat prèviament aquest espai.
Cert. De fet, crear aquest espai per parlar d'aquesta temàtica o de qualsevol altra és un factor de protecció. Un nen que té espais per parlar, que se sent estimat, que sap que pot confiar i compartir amb els seus pares. És un nen que té més autoestima i que, per tant, està més capacitat per no haver de necessitar o de requerir aquesta seducció externa, uh-huh, d'alguna forma, eh? Que no estic dient en cap moment que els casos d'abusos que hi ha hagut siguin secundaris a que el nen no ha estat estimat, ni molt menys. Però sí que és cert que, evidentment, tenir una bona vinculació, una confiança, compartir espais amb el teu fill són factors de protecció per això i per qualsevol altre aspecte de la vida. Vaja.
I tant, i tant. Hi ha més abusos del que ens pensem, Anna? Molts acaben passant desapercebuts?
Moltíssims. Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 5 infants és abusat.
És molt, això, eh?
És moltíssim.
I a vegades es pensa molt en nenes, però hi ha nenes i nens, també, eh?
Sí, efectivament. Hi ha un percentatge superior de nenes, però igualment crec que és aproximat un 30%, aproximadament, són nens. Per tant, sí que realment és una temàtica que hi hauríem de posar esforços a nivell, penso, estructural de societat, eh? Uh-huh. Poder-hi posar esforços i invertir-hi en fer programes preventius, perquè és el que dèiem ara. Ara estem parlant com d'intentar detectar, no? De fer la detecció precoç, de poder estar atents a sintomatologia. El que passa és que tampoc no hi ha una sintomatologia específica dels abusos. És sintomatologia genèrica, que pot fer referència a que hi ha hagut un abús o que hi ha hagut una separació o que hi ha hagut una
malaltia,
altres coses.
Clar.
Per tant, el fonamental seria poder fer programes preventius, no? A nivell de prevenció primària, per capacitar a l'infant, i programes preventius que vinculessin, no, escola, infant, família, uh-huh, i la resta de societat, des d'ABS, serveis socials, perquè de forma coordinada i en xarxa poguéssim disminuir el percentatge que actualment estem parlant.
I tant, que és molt elevat, eh? Molt més del que a vegades ens pensem. Anna Rigats, ens ha acabat el temps, però una bona manera és, doncs, això, llegint aquest conte que has escrit tan bonic, Resi supervivent, i que vaja a partir d'aquí amb la guia que tenim, i com un conte i d'una manera, doncs, això, no?, molt, molt natural, podem començar a introduir, si no ho hem fet encara, el tema amb els nostres fills i filles, i si ja ho hem fet també és una bona manera de reforçar-lo i de poder treure, no?, la conversa en aquell moment. Què els diries, Anna, als pares, mares que ens escoltin? Aquests temes els hi costin una mica, no? Què els hi diries?
Us animo a que us compreu el conte. No, ara, bromes a part, us animo realment a perdre la por, no?, i a començar a obrir a poc a poc i progressivament aquesta temàtica. A vegades tenim por, però realment els infants ho agraeixen i responen molt bé. Per tant, tenint en compte que tots els pares i mares sempre fem, com a mínim intentem fer, no?, tot el que podem perquè els fills, no?, estiguin sans i protegits, penso que és un bon moment per atrevir-se a començar.
Fantàstic, doncs ho farem. Anna Rigat, psicòloga infantil, moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa.
Gràcies a vosaltres.